Molt bon dia, són les 8.
Bon dia. Últims dies de temps plàcid i tranquil. S'acosten canvis.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 15 de gener. Comencem el supermatí per repassar totes les notícies de casa nostra. Avui també volem parlar de SOS Costa Brava. De fet, d'aquí uns minuts ens visitarà la Cristina Vilà perquè volem conèixer més sobre un dels projectes que estan impulsant, que és la campanya Camins Lliures. Ens explicarà en què és, perquè volien, van demanar una recaptació i l'entitat ha superat la recaptació inicial que demanaven. Doncs bé, d'aquí una estona parlarem amb ella perquè ens ho expliqui. A més, també, com que és dijous, farem un repàs a les estrenes de sèries i cinemes, com sempre, amb l'Ignasi Irbat. També, tot plegat, en un matí, ara ho sentíem també l'Isaac Vilà, quina és la previsió del temps, d'aquí una estona l'ampliarem, però tenim uns termòmetres que ronden els 8-9 graus en molts municipis de la nostra comarca. Però, com dèiem, tenim també diversos titulars per repassar i comencem, doncs, el repàs dels titulars. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè Platja d'Aro registra una reducció generalitzada dels delictes durant aquest Nadal respecte als anys anteriors.
El cap de la policia local del municipi, David Puertas, explica en una entrevista al Supermatí que la reducció es present tant pel que fa als furts com també als robatoris a domicili i als robatoris violents.
I els metges denuncien el col·lapse sanitari amb una vaga amb un seguiment poc important al Baix Empordà.
Diversos professionals de la comarca s'han desplaçat fins a Barcelona per participar a la mobilització, tot i que el seguiment de l'Hospital de Palamós ha estat d'un 20%.
I el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries de Palafrugell ha entrat en vigor aquesta matinada. El servei es desplegarà de manera progressiva al llarg d'un any amb la renovació de contenidors, més neteja viària, ampliació del porta a porta i nous sistemes de control. L'Ajuntament també demana paciència durant el període de transició. I avui també us explicarem que l'Audiència de Barcelona condemna 20 anys de presó la dona que va assassinar en Gerard, un veí de Palafrugell. Els fets van passar a Sant Adrià del Besòs, en aquest cas el 2023, i la víctima va morir després de rebre 118 garibatades quan estava immobilitzat. També tenim altres temes aquí al supermatí, com per exemple que un home resulta ferit en un atropellament a Torroella de Montgrí, Joan.
Ahir dimecres al matí, un home va ser atropellat a la ronda dels Països Catalans de Torroella de Montgrí, a prop d'un pas de vianants. La víctima va patir una fractura al braç i va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta i el conductor, d'edat avançada, no va donar positiu en alcoholèmia.
I el telèfon 900-900-120 és el d'atenció a les dones en situació de violència masclista de Catalunya. La línia telefònica va rebre més de 15.000 trucades el passat 2025 i d'aquestes, 94 es van fer al Baix Empordà i això suposa un 0,61%.
La línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista és un servei del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. La conformen diverses professionals, com ara advocades i psicòlogues, que tenen les 24 hores del dia en més de 124 idiomes.
Gràcies, Carla Saló i Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè Pals ha participat entre els dies 8 i 11 de gener a la fira Bacanteiburs 2026, una mostra de turisme als Països Baixos. De fet, és la mostra de turisme més gran en aquell país i que es va celebrar a la ciutat d'Utrecht.
L'objectiu ha estat promocionar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter dins del pla conjunt dels municipis que en formen part. La fira Bacanteiburs és un dels esdeveniments turístics més destacats del nord d'Europa.
I Carla Saló, també ens has d'explicar que Calonge i Sant Antoni ha substituït l'enllumenat de dos pavellons municipals per 44 focus, en aquest cas, de LEDs de baix consum.
Aquesta actuació permet millorar els serveis d'il·luminació fins ara insuficients i aconseguir una instal·lació més eficient i adaptada als usos esportius habituals.
Jaula Mar és el nom escollit per al vaixell del Museu de la Pesca de Palamós, que actualment està en construcció a les drassanes de Colmar, en aquest cas a Cadis.
L'embarcació entrarà en funcionament l'estiu vinent com a extensió del museu i funcionarà com a aula flotant i observatori marí amb l'objectiu de conscienciar i educar sobre els valors del medi marí.
I el Festival Ítaca Sant Joan 2026, que tindrà lloc a la platja Gran de l'Estartit, incorpora l'Outbig Band de Molotovs i Venus com a noves actuacions destacades.
El certamen se celebrarà els dies 19, 20 i 23 de juny. La Ludwig Band actuarà el dissabte 20 de juny i aprofitarà la cita per estrenar el seu nou disc, el cinquè, en només 6 anys.
Doncs bé, aquest és el repàs de les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí. Ara hem arribat a les 8 i 5 minuts, en moment de sortir del Baix Empordà, perquè més enllà de la nostra comarca també passen coses. L'Ajuntament de Martorell fa marxa enrere i suavitzarà la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques. Finalment no es multarà qui s'endugui més de 25 litres. La decisió arriba després de la pressió de l'oposició, d'entitats socials i de l'avís de la síndica de Greuges. El govern municipal assegura que només ha concretat els límits d'ús, mentre que l'oposició celebra el canvi, però critica que l'ordenança continua afectant els col·lectius més vulnerables. La mesura ara s'haurà d'aprovar definitivament al ple que es farà el mitjans de febrer. També en clau catalana, els Mossos d'Esquadra han detingut a França un home de 35 anys acusat d'haver intentat matar el fill menor d'edat de la seva parella. Els fets es remunten a l'octubre passat a Barcelona. Després de l'agressió, l'home va fugir al Marroc i posteriorment va ser localitzat a França, on va ser arrestat amb la col·laboració de la gendarmeria. Ara s'ha activat el procés per la seva extradició. I el govern espanyol ha anunciat una candidatura conjunta de Catalunya i Madrid per acollir una de les futures gigafactories, en aquest cas d'intel·ligència artificial de la Unió Europea. El projecte manté Móra la Nova com a eix principal i incorpora una segona seu a San Fernando de Henares. La inversió prevista és d'uns 4.000 milions d'euros i es farà a través d'un consorci públic o privat amb grans empreses del sector. Tant el govern espanyol com la Generalitat defensen que la doble seu reforça la candidatura i en millora les opcions d'aconseguir finançament europeu. I els Estats Units han anunciat ja l'inici de la segona fase del pla de pau de Gaza impulsat per Donald Trump. Segons l'enviat especial nord-americà Steve Witkoff, la nova etapa vol passar de l'alto al foc a la desmilitarització, la governança tecnocràtica i la reconstrucció del territori. El pla preveu un govern de transició format per tecnòcrates palestins i el desarmament de Hamas, un punt clau per Israel. També s'inclou el desplegament d'una força internacional i la reconstrucció de Gaza, valorada per les Nacions Unides en 70.000 milions de dòlars, tot i que encara no s'ha concretat qui la finançarà. I als Països Baixos, la justícia ha imposat una multa d'1.125.000 euros a l'empresa Epic Games, creadora del joc Fortnite. El tribunal considera que el joc utilitza pràctiques comercials deslleials per pressionar els menors a gastar diners amb missatges i dissenys que fomenten compres ràpides. A més de la sanció econòmica, l'empresa haurà de modificar la botiga virtual per reduir la pressió sobre els jugadors que són menors d'edat. I amb aquest repàs informatiu, tornem cap al Baix Empordà. Perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia a tothom, què tal?
Què és el que tindrem a partir d'avui?
El temps avui dijous continua marcat per aquesta tranquil·litat, aquesta bonança i aquesta fresca de bon matí. Destaquen 7 graus ara mateix a Verges, també 6 a la Bisbal d'Empordà, 8 a Calonge, 9 a Sant Feliu de Guíxols, els 8 i mig, pràcticament 9 a l'Estartit, 10 graus ara mateix podem tenir a Palafrugell, per tant, unes temperatures que si fa no fa no han variat gaire i s'han mantingut fresques de matinada i matí, però també suaus de cara al migdia. Avui dijous continuarem amb aquest temps tranquil, amb vent de garbí a la tarda. Ara mateix tenim boirines matinals en zones baixes de la plana del Baix Empordà i de l'Empordanet. Però bé, demà divendres continuarem amb aquest aquesta tònica de temps, de sol, núvols alts i vent de garbí, però a partir de dissabte el temps ja podem dir que farà un tomb i esperem com a mínim un primer episodi de precipitacions que arribaria de cara a dissabte i s'allargaria fins diumenge. I a veure com acabaria evolucionant el tema, perquè a partir de la setmana que ve podríem tenir més o menys una segona part d'aquesta llevantada que podria tenir més envergadura. El que sí que sembla garantit a dia d'avui és aquest temporal marítim, un temporal de marítim que serà pràcticament de primera categoria i que començaria a partir de diumenge i s'allargaria com a mínim fins dimarts de la setmana vinent. Encara queden dies, però ara encara a gaudir d'aquest sol, d'aquesta bonança, perquè de ben segur els núvols aniran fent acte de presència, sobretot a partir de demà divendres.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs del temps. Demà acabarem de concretar què és el que tindrem aquest cap de setmana, que és això, que sembla que tindrem doncs, aquest canvi radical. Per tant, també ho anirem explicant demà aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Pràcticament les 8 i 10 minuts. Ara farem una pausa publicitària i quan tornem sentirem el comentari d'Ada Klein, el comentari d'opinió que ens arriba avui al Supermatí. Però també, com us hem avançat fa uns minuts, parlarem amb Cristina Vilà per saber què és el que fa la Federació SOS Costa Brava, que en aquest cas ha tancat la campanya Camins Lliures i vol impulsar la prova pilot del projecte. La intenció era superar els 6.600 euros de recaptació i l'entitat n'ha aconseguit reunir 7.885. Per això, doncs, parlarem amb la coordinadora de l'entitat, de la Cristina Vilà, perquè ens expliqui doncs, com valoren aquesta fase de recaptació, però també què és el que consisteix aquest projecte. Doncs bé, tot això, com dèiem, farem una pausa publicitària i recordem que avui també tenim diversos titulars destacats a la nostra comarca que també us els explicarem després a partir de 8:45 amb tota l'actualitat del Baix Empordà i també les estrenes en cas doncs, de sèries i cinemes de pel·lícules i també doncs, a les plataformes. Tornem tot seguit després d'aquesta pausa publicitària. Fins ara mateix.
Supermatí. Supermatí.
La cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals portem ja molts Nadals elaborant pastisseria tradicional italiana, com els panetones, amb els millors ingredients. Us agraïm la vostra confiança per haver-nos visitat aquestes festes i haver gaudit dels nostres productes. Cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals. Tornarem a obrir la propera Setmana Santa. Bon any nou, gràcies i fins aviat.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Somiar amb derrotar el millor espanyol dels últims anys és realista o és flipar-se? Ho descobrirem aquest proper divendres, dia 16, a les 9 del vespre, al proper partit de Lliga. Espanyol-Girona. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Aquest divendres a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin, dia de partit, amb el suport d'Estrella Damm.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Després de la invasió dels Estats Units d'Amèrica a Venezuela per endur-se'n el seu president Maduro, un home corrupte, dictador, molt curt, que ha enfonsat el país en la misèria i de pas quedar-se'n el petroli, en Trump ara amenaça amb impunitat Cuba, Colòmbia, jo que sé què, i el que és més greu per nosaltres, Groenlàndia. El govern de Dinamarca, flanquejat pels seus homònims europeus, ja se n'ha queixat, però fa la sensació que tant li fa. Estats Units necessita aquest tall de terra perquè el pol s'està fonent i és una peça clau en aquest panorama geopolític que està quedant de mafiosos repartint-se al món el més pur estil pinxucaciquista, d'un expansionisme que recorda èpoques passades funestes i on Europa sembla que encara se n'hagi de revenir de tot el que vindrà, tot i els cada cop més nombrosos signes que no auguren res de bo. No paro de pensar si aquesta era la reacció de no sé com dir-ne exactament, si d'estupefacció paralitzant o estupidesa màxima que regnava quan Hitler va decidir envair Polònia. Fins quan s'ha d'esperar per veure alguna reacció? Apuraran gaire? I quin serà l'abast de les conseqüències? I encara més, quines seran les conseqüències per nosaltres? Perquè entre aquest Trump i Putin a l'altra banda, que juga amb el que sempre han jugat els russos quan fan la guerra, que és deixar morir els enemics de fred, amb una Xina que ens colonitza econòmicament des de fa temps i un govern a Europa que ens apreta, però que no sabem si ens podrà defensar, a mi el que m'assembla ara mateix és que Europa és un cotxe que estan desballestant i tots nosaltres, clics de Playmobil, al quarto de jugar d'uns nens psicòpates.
Gràcies, Ada Klein. Aquest és el comentari que ens fa avui al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. La Federació SOS Costa Brava ha tancat la campanya Camins Lliures i vol impulsar la prova pilot del projecte. La intenció era superar els 6.600 euros de recaptació i l'entitat n'ha aconseguit reunir 7.885. Per parlar en què consisteix el projecte i el desenvolupament, avui ens visita la coordinadora de SOS Costa Brava, Cristina Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, doncs, aquí al Supermatí. Què és Camins Lliures?
Doncs mira, Camins Lliures va començar amb una campanya per recaptar diners, com deies tu, per posar en marxa un projecte que és l'apadrinament de trams de camí de ronda. La federació ja des de sempre ha actuat mobilitzant a la gent per fer veure que és tot el que estava passant al camí de ronda, però creiem que era molt important que, a més de mobilitzar i de fer accions concretes, tinguéssim un projecte al llarg del temps, no? I que la gent es pogués fer seu aquest camí de ronda, que ja és seu, que ja la gent d'aquí ja se'l fa seu, o la gent que ve a passar les vacances, però volíem que fos una mica més. Llavors, el fet de padrinar un tram de camí de ronda, això fa que encara te'l sentis molt, molt més teu, no? I llavors la nostra idea és que generar unes fitxes perquè aquestes persones que padrinin els trams puguin anar, per exemple, 3 cops l'any a revisar com està aquest camí.
O sigui, és a dir, que qui vol escull un tram del camí de ronda.
Sí, això ho hem de posar en marxa ara, no? Però la nostra idea, començarem amb 3, per exemple, 3 punts que són els punts que nosaltres tenim els més calents, no? Diguéssim, que és a Colera, a Palafrugell i a Lloret, i dividirem aquests trams en petits, en trams més petits perquè la gent pugui apadrinar, és a dir, qui podrà apadrinar? Escoles, sobretot, entitats, grups d'amics, grups de famílies, no? Llavors seran aquestes 4 persones, com a mínim, amb aquesta fitxa, que aniran en aquest tram, que hi haurà un mapa, o sigui, tot això, no? Ara ho anirem fent, però estarà això previst final de febrer, principis de març.
Parlàvem, no?, d'aquesta recaptació, per tant, és aquesta, entenc, aquesta primera fase que, sí, per començar-ho, heu superat la xifra que comptàveu. Com ho valoreu?
Molt positivament, perquè a més, ja no és només el fet d'aconseguir els diners, sinó que hem eixamplat la nostra base de protectors, no? Que al final l'entitat SOS Costa Brava és una entitat sense ànim de lucre que es basa en les donacions de la ciutadania. Per tant, nosaltres estem molt contents d'haver eixamplat, no?, el número de protectors, també de donants, i a més hem posat, vam posar a la venda un buf amb el logo de SOS Costa Brava, que també ha tingut molt d'èxit perquè diguéssim que nosaltres associàvem el fet d'anar al camí de ronda a fer una excursió, no? Tenim allà molts excursionistes de la nostra terra, no només d'aquí, sinó d'arreu, no?, de Catalunya, que venen d'excursió al tram de camí de ronda, gent que la fa tota, no?, que el fa des de nord a sud, i per tant aquestes ha sigut gràcies a aquests 3 fronts, donacions, protectors i el buf, que hem aconseguit, i estem molt contents perquè ara ens dona marge per poder engegar el projecte, doncs bé.
Això vol dir que la gent li preocupa els camins de ronda, que hi ha consciència sobre aquest tema?
Sí que hi ha consciència, i nosaltres ens va agradar molt també perquè vam fer una sortida pilot ja a finals d'any per al tram de Palafrugell, el que comença a Cap Roig i vam anar fins a Cala Estreta, i van haver-hi unes 40 persones que es van apuntar i que van venir, i llavors els va agradar molt que els expliquéssim. Anàvem fent l'excursió, però ens anàvem parant i hi havia una persona, no, d'estos Costa Brava, en Jordi Cruz, que els hi anava explicant què està passant allà, no? Per què està tallat, per què la caixa el té tallat, per què Golfet també està tallat, com està degradat, no? Certs trams estan degradats. Llavors, tot i que la gent és molt conscient del que està passant, quan tu ho veus de territori i tu ho palpes, no?, d'alguna manera, la gent es fa molt més conscient. Inclús també, ja no només amb aquesta sortida pilot, que també en farem una altra, no?, però a xarxes. Hem tingut molta repercussió en vídeos, no?, dels nostres voluntaris de, fent mostrant, no?, en el camí de ronda què és el que està passant, i llavors també la gent ens ha anat enviant imatges i el que està passant en els seus, en les seves àrees, no?, en els seus municipis.
Ah, clar, parlaves, no?, d'aquests punts, on és el de Palafrugell. Heu triat els que potser doncs, hi ha més problemes? O
sí,
més...
sí, bueno, perquè són els més fàcils de mostrar, no?, perquè és molt gràfic dir, mira, és que hi ha una porta que aquí, no?, que està tallat, i per què, no?, i explicar-ho, no?, el que està passant és molt gràfic. Llavors, també han sigut els nostres punts insígnia, no?, hem fet actuacions tant a Colera com a Palafrugell com a Lloret, però evidentment a l'Escala, per exemple, també hi ha molts punts que no estan ben senyalitzats, que també està degradat. Bueno, doncs anirem fent, i també és una manera que les nostres entitats, que a la federació, al final són 24 entitats repartides arreu del de la Costa Brava, llavors també elles ens ajuden, no?, en aquesta, a tenir els ulls en el camí de ronda.
Per tant, considereu que un cop hagi, doncs, es vagi avançant en aquest projecte, que al final quin és l'objectiu, diríem, de tot?
Clar, l'objectiu és poder tenir mapejat els problemes que hi ha actualment en el camí de ronda, però també avisar-nos, no?, d'aquelles coses que passen. Tenim un projecte actualment d'una associació que es diu Camí de Mar, que vol fer un camí sencer, no?, i vol pavimentar allà on no hi ha camí, vol crear camí allà on no hi ha camí. Nosaltres, això és el que no volem, no? Per tant, bueno, doncs, estar al tanto, perquè no, al final nosaltres no tenim, no?, tants recursos ni tants ulls posats, no?, en el territori, llavors que la gent ens ajudi a veure, no?, què està passant, i també per fer incidència política, no?, perquè un cop nosaltres tinguem tots aquests problemes, i ja ho hem anat fent, eh?, allà on hi ha problema denunciem si s'ha de denunciar, llavors també tenim com una base, no?, d'informació que ens ajuda molt després, doncs, a denunciar a l'administració tot el que està passant.
Perquè, de fet, també, no?, venim d'un 2025 que heu estat fent diverses campanyes. Com el valoreu, també, aquest any?
Home, nosaltres, molt positivament, hem sortit molt al carrer, això ens agrada, no?, perquè la gent ens veu, mobilitzem la ciutadania, diguéssim que nosaltres els tres fronts, no?, que és la denúncia, la mobilització i la incidència institucional, crec que els tres hem actuat molt, i a més, amb aquest rigor tècnic que a nosaltres ens caracteritza, i llavors, clar, nosaltres a nivell de nostra feina la valorem molt positivament, però ja molta feina a fer, no? I encarem aquest 2026, doncs, seguint amb, ara hem aquest final de, aquest final, l'últim trimestre hem presentat moltes al·legacions de POUM. Hi ha molts POUM que estan obsolets, que, no?, que s'estan intentant ara urbanitzar en base a uns criteris antics, quan estem en un marc de crisi climàtica, amb manca de recursos, no? I nosaltres ens plantegem el què, per què hem d'estar urbanitzant quan no tenim aigua, no? O podrem tenir èpoques de molta sequera. Llavors nosaltres estem fent molta incidència amb això, ara hi ha el de Pals, però també en Palafrugell, Tossa, Calonja, o sigui, hem fet molta incidència aquests últims tres mesos i seguirem amb això. I llavors també el que deia, la incidència, o sigui, incidència institucional, presentar alternatives. Nosaltres no és que a vegades ens diuen, és que els ecologistes, no?, entre cometes, van en contra de, no, ostres, anem en contra, però proposem alternatives, no? I, per exemple, la xarxa Natura 2000 van fer una diagnosi de tots aquells espais de la Costa Brava que els hi manca gestió i recursos, i aquest any també desplegarem tota aquesta diagnosi a tots els municipis que tenen aquests espais naturals. També el Conservatori del Litoral és un dels temes que també enfocarem aquest 2026, perquè vam iniciar l'any que creiem que la llei s'aprovaria a l'estiu, no s'ha aprovat, llavors això seguirem i evidentment amb el projecte de Camins Lliures. També farem una altra campanya enfocada a Medi Marí, perquè ja hem de començar, no? Perquè el juny passat les barques ja estaven arribant a zones que en teoria no és legal, no, arribar, i llavors, bueno, tots aquests temes els anirem tocant.
Molta activitat.
Molta activitat.
De fet, no, en parlaves del Conservatori del Litoral, que això també doncs estarem pendents. Vosaltres, us sentiu escoltats des de les administracions?
No. Aquesta seria la resposta. No ens sentim... O sigui, evidentment que ens escolten, no? I nosaltres quan denunciem, quan ja sigui via administrativa judicial o a nivell, no, més mobilització, evidentment que ens escolten, però no ens veiem representats. Aquesta seria, potser, no? Que el nostre criteri moltes vegades no es veu reflectit en el que demanem, que al final el que estem fent és defensar el territori i defensar la ciutadania, que és el que hauria de fer l'administració, ho estem fent nosaltres.
No? A vegades la sensació que té un no és... Ho sentim a vosaltres, que feu unes propostes, però després quan es pregunta... La normativa, els reglaments, la burocràcia, tot és molt complicat.
És molt complicat, exacte.
I llavors...
Sí, sí. S'encalla, moltes vegades s'encalla també, i l'administració a vegades tampoc potser no acaba de tenir les eines, no? O el temps, els recursos per desenvolupar certes coses o fer-ho amb un cert criteri, no? Que nosaltres creiem que està bé, però no per nosaltres, sinó per el territori, no? Que al final la nostra acció és defensa del territori.
Hem parlat, doncs, de les principals línies, principals projectes d'aquest 2026. Evidentment, encara queden molts mesos per davant. Per tant, també sí. Segur que en parlarem moltíssim. Parlaves de tema, doncs, de les barques. Creieu, no?, que també serà un dels temes aquest estiu?
Serà un tema, perquè, a més, venim de l'any passat que van robar balises, que no les van poder tornar a posar. Van fer molta denúncia a nivell de xarxes de tot el que estava passant. I, evidentment, tindrem feina amb això. I, de fet, tindrem una nova campanya relacionada amb això, que ja us anirem explicant, però una mica com en relació amb el camí de ronda d'aquesta d'apadrinament, doncs xarxa de vigilància, no? De les cales i sobretot fem molta pedagogia a la gent, no? Que per què has d'anar amb la barca fins a la platja quan, no, pots arribar fins a un cert punt, que és bastant lògic, i pots arribar nedant, i tothom no, doncs té dret a gaudir d'aquest espai.
Estem parlant amb la Cristina Vilà, que és coordinadora de SOS Costa Brava. Hem parlat també, doncs, de la iniciativa dels Camins Lliures, ara parlàvem d'altres línies. De fet, parlàvem del finançament de Camins Lliures. No sé si heu d'obrir un altre procés de finançament o no, en aquest cas.
No, jo crec que en aquest cas, no sé que sigui per alguna cosa molt específica que creiem que puguem necessitar, en principi no, perquè també, ostres, demanar diners a la gent a vegades, no, també se'ns fa una mica complicat.
Algú que ens estigui sentint i digui, ostres, doncs jo no ho sabia que feien això.
No, de fet, nosaltres podem estar oberta a la web per seguir fent donacions o fer-se protector. Per nosaltres el més important és això, aconseguir protectors, perquè any a any són els que ens van donant la quota, però evidentment estem obert a donacions puntuals, entrar a la botiga i comprar alguna cosa o simplement a seguir-nos, no? Que això també ens anima molt, i sobretot venir quan fem accions que vinguin a les mobilitzacions.
Doncs bé, Cristina Vilà, hi ha algun aspecte més, alguna cosa que s'hagi d'explicar, o ja ens ho anireu comentant a poc a poc?
Sí, jo crec que durant l'any us anirem comentant, però sobretot això. Jo penso que la gent ha de ser molt conscient, no? de la feina que fem a nivell de defensa del territori, i que la gent es mobilitzi, això.
Doncs bé, Cristina Vilà, coordinadora de SOS Costa Brava, moltíssimes gràcies,
gràcies
i que vagi
molt bé. Gràcies
a vosaltres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I és moment, doncs, d'ampliar-vos els titulars, perquè Platja d'Aro registra una reducció generalitzada dels delictes durant aquest Nadal respecte als anys anteriors. El cap de la policia local del municipi, David Puertas, explica en una entrevista en aquest programa que la reducció és present tant pel que fa als furts com als robatoris a domicilis i robatoris violents. Joan Coll.
Segons Puertas, la tendència d'aquest Nadal ha estat positiva. El furt lleu, és a dir, delictes menors sense violència ni força, han estat l'única tipologia que ha augmentat lleugerament, coincidint amb la major influència de visitants.
Hem tingut una reducció de xifres totals de fets delictius, no sé si no arriba a l'1%, però sí que he tingut aquesta reducció. I en especial, amb aquells delictes que més afectació tenen a la ciutadania, eh? Com t'he dit abans, el robatori anterior de domicili hem tingut una reducció de prop del 5%, el robatori violent o amb intimidació a via pública també hem tingut una reducció.
La policia local va activar un dispositiu amb tres objectius: garantir la seguretat, prevenir delictes i donar resposta ràpida a la ciutadania. Això s'ha traduït en més presència policial als carrers comercials i a les zones sensibles, així com un patrullatge dirigit a punts concrets on hi ha hagut més risc de robatoris. Pel que fa al trànsit, es van fer una vintena de controls entre el 15 de desembre i el 8 de gener, amb 7 denúncies administratives per alcohol i drogues i 6 atestats penals per conducció sota els efectes de l'alcohol o sense carnet.
Jo crec que començaré ja de fa anys, una conscienciació en quant a la conducció, que pot ser perillosa per ells i per la resta d'usuaris en el cas de que pugui anar begut, però també jo crec que un aspecte important és la dissuasió, no? Saben que si venen a Platja d'Aro i hi ha un increment del consum d'alcohol, possiblement es trobin un control de policial, no? Jo crec que aquestes dues façanes, la conscienciació que cada cop hi ha més amb el jovent, més aquest efecte dissuasori dels controls policials a hores i punts concrets, fa que hi hagi aquesta reducció.
Durant les nits de Nadal i Cap d'Any s'ha reforçat la vigilància a les zones d'oci per garantir la convivència i evitar molestes veïnals, amb una vintena de denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme.
I els metges denuncien el col·lapse sanitari amb una vaga amb seguiment poc important al Baix Empordà. Diversos professionals de la comarca s'han desplaçat fins a Barcelona per participar a la mobilització, tot i que el seguiment a l'Hospital de Palamós ens diuen que ha estat d'un 20%, i recordem que avui encara continua també la vaga.
Els professionals alerten que la saturació a urgències, la manca de llits i les llargues esperes a consultes externes són ja el dia a dia a centres com el de Palamós. Denuncien també que l'hospital està envellit i necessita una renovació urgent. Entre les reivindicacions principals del col·lectiu, reclamen la fi de les jornades de 24 hores, el reconeixement del seu nivell professional i acadèmic i que les guàrdies obligatòries computin per a la jubilació, cosa que actualment no passa. Això suposa perdre anys de cotització efectiva, tot i representar fins a una tercera part de la jornada anual. Ho explica el delegat de metges de Catalunya a l'Hospital de Palamós, David Gràcia.
Llavors, això a nivell de 10 anys treballats podrien estar computant com 3 més per hores que hem estat treballant pel sistema en les mateixes condicions. Mm-hmm. I tot això s'agreuja per la manca de relleu, perquè realment els metges joves doncs, veient les condicions d'arreu de l'estat espanyol, doncs cada vegada costa més que tenir-los i se'ns en va molt de talent a l'estranger.
També posen el focus en la manca de relleu generacional, ja que molts metges joves opten per marxar a l'estranger davant la precarietat i la manca d'estabilitat. Aquesta realitat afecta també els municipis del Baix Empordà, on és difícil aconseguir cita abans de 3, 5 o 7 dies. Són declaracions de David Gràcia.
Doncs a nivell de Baix Empordà, doncs la situació és una mica similar. No som ni els que estem millor ni els que estem pitjor, però és una situació que vivim. Sabreu que demanareu ara el vostre cap d'allà on sigui, de qualsevol poble del Baix Empordà, i és difícil que aconsegueixis hora pel teu metge abans de 3, de 5, de 7 o de 10 dies.
El col·lectiu lamenta la falta de diàleg amb la Conselleria de Salut. Consideren que les seves demandes no s'estan escoltant i asseguren que només una aturada massiva podria fer reaccionar el govern.
Passat 3 minuts a 9:15, el nou contracte de recollida d'escombraries i neteja ja és més a prop, el de Palafrugell. De fet, aquesta matinada ja ha començat i s'anirà desplegant progressivament els pròxims mesos. En una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, l'alcalde accidental Marc Piferrer avança que hi ha tècnics municipals que són els encarregats de supervisar, i ja van fer-ho aquesta matinada després d'un procés administratiu que ha estat llarg. Per tant, ara hi haurà el relleu entre l'empresa sortint i la nova adjudicatària, GBI Paprec, que assumeix el servei i el personal. Tot plegat suposarà una inversió superior als 7 milions d'euros anuals i tindrà una durada de 8 anys. El desplegament del nou model es farà de manera progressiva durant el primer any, sense canvis immediats en el dia a dia de la ciutadania.
Tenim nosaltres el nostre calendari establert, que passarà en un mes, en 3 mesos, en 6 mesos, en 4 i en tot l'any, no?
Durant aquesta primera fase, el servei es prestarà amb normalitat mentre es completa el traspàs operatiu i s'incorporaran gradualment nous vehicles, maquinària i sistemes de control. L'Ajuntament demana paciència durant aquest període de transició. El nou contracte també preveu una renovació progressiva de la flota de neteja i recollida i un reforç dels serveis de neteja viària. S'incrementarà l'escombrat mecànic i manual, la neteja amb aigua i a pressió i les actuacions de desbrossat, especialment als barris i als espais amb un ús més intensiu de la via pública.
També farem l'adequació de la deixalleria municipal amb unes millores de la senyalització i la redonació dels espais i la millora dels accessos, i estem començant a crear l'oficina d'atenció al ciutadà en matèria de residus. Sabem que aquesta oficina estarà en ple rendiment com tinguem tota la nau que estem fent nova a la zona industrial per atendre tot el tema de les deixalleries, no?
Pel que fa als contenidors, se'n posaran de nous a tot el municipi i a les zones amb més densitat de població i a les platges s'implementaran sistemes de control d'accés i videovigilància, mentre que en altres àmbits s'adoptaran solucions adaptades a cada zona, com àrees emergents de recollida. El contracte també inclou l'ampliació progressiva del sistema de recollida porta a porta a diversos barris i nuclis, com el centre de la Vila, el Mas Mascort, Vilaseca i Bruguerol, La Punxa, el Molí de Vent i Llofriu. El desplegament es farà de manera gradual al llarg del primer any i anirà acompanyat d'accions informatives per facilitar l'adaptació dels veïns. A les zones de més activitat, especialment als passejos marítims i durant la temporada alta, es reforçarà la recollida amb serveis adaptats a les necessitats dels establiments i a l'ús intensiu de l'espai públic. I a més, també hi haurà eines de gestió i control, com els sistemes de geolocalització de vehicles, que permetran millorar el seguiment del servei i garantir-ne la qualitat. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 20 anys i un dia de presó una dona per haver assassinat la seva parella, en Gerard, veí de Palafrugell. La sentència considera provat que l'acusada va actuar amb traïdoria i acarnissament. Els fets van tenir lloc l'any 2023 en un domicili de Sant Adrià del Besòs i, segons la resolució judicial, la dona va fer creure a la víctima que participaven en un joc sexual. Amb l'engany, li va lligar les mans darrere del cos i el va deixar completament immobilitzat. Un cop la víctima no podia defensar-se, l'acusada li va clavar 118 ganivetades sense que pogués fer cap defensa durant l'atac. La mort va ser immediata a causa de la gravetat de les ferides. La sentència és fruit d'un acord de conformitat entre el Ministeri Públic i la resta de les parts del procediment amb jurat. El tribunal aprecia l'agreujant de parentiu i també l'atenuant de confessió. A més de la pena de presó, la dona ha estat condemnada a la inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna i a 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena. També haurà d'indemnitzar els pares de la víctima amb 120.000 euros cadascun i els germans amb 30.000 euros per persona. Un home resulta ferit en un atropellament a Torroella de Montgrí. La víctima ha patit una fractura al braç i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trobeta. El conductor, d'edat avançada, no ha donat positiu en alcoholèmia.
L'accident es va produir cap a 3:15 del matí a la ronda dels Països Catalans, a 7 metres d'un pas de vianants, segons fonts municipals. La víctima va caure a terra i va patir dolors a l'espatlla i al maluc. Després de ser atesa pel servei d'emergències mèdiques, es va confirmar que tenia una fractura al braç i va ser evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de poca gravetat. El conductor del vehicle, un home d'edat avançada, no va donar positiu en la prova d'alcoholèmia i, segons les primeres investigacions, tot apunta a un accident fortuit. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local de Torroella de Montgrí, el servei d'emergències mèdiques i els bombers, que van donar suport a l'operatiu. La policia local investiga ara l'accident per aclarir-ne les circumstàncies.
El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista de Catalunya. De fet, aquesta línia telefònica va rebre més de 15.000 trucades el passat 2025, i d'aquestes, 94 es van fer des del Baix Empordà, fet que representa un 0,61%. La línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista és un servei del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. La conformen diversos professionals, com ara advocades i psicòlogues, que tenen les 24 hores del dia en més de 124 idiomes. La línia ofereix diferents serveis com informació, atenció psicològica, assessorament jurídic o derivació als serveis d'emergència. I cal recordar que és un servei totalment gratuït i confidencial. Carla Saló.
El juny va ser el mes del 2025 amb més trucades a la línia 900, amb un total de 12, seguit dels mesos de juliol i agost, amb un total d'11 respectivament cada mes. Per tant, a la nostra comarca, durant els mesos d'estiu, és quan més trucades es van fer a la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. Si sumem les trucades de tot l'estiu, la xifra puja a 34. Un 36,17% del total de trucades del 2025 es van fer en temporada estiuenca. Si ens fixem ara en els detalls de les violències masclistes, en 76 casos la violència provenia de l'àmbit de la parella, en 2 de l'àmbit laboral, en 2 més de l'àmbit familiar, en 2 més de l'àmbit sociocomunitari i en 12 casos no s'especifica o no consta. Per tant, en el 82,98% dels casos de les trucades provinents del Baix Empordà, l'any passat la violència s'exercia en l'àmbit de la parella. El 35,11% de les dones va patir violència física, el 73,40% violència psicològica, el 7,45% violència sexual i el 5,32% violència econòmica. Pel que fa a l'estat civil de les dones que es van posar en contacte amb el telèfon de la Generalitat, aquest és un factor molt variat. En la majoria dels casos aquesta errada no es coneix, però també trobem dones casades, viudes, divorciades, solteres o parelles de fet. Tot i que la majoria de les trucades les van formular les mateixes usuàries, també va haver-hi casos en els quals consta que la trucada la van fer persones properes, com fills, veïns o amistats. En concret, de les 94 trucades efectuades l'any passat, 78 les van fer les pròpies afectades, 12 familiars propers i 4 professionals. En un cas dels 94, les criatures de la dona patien maltractament per part de l'agressor, el que es coneix com a violència vicària. Les víctimes tenien múltiples nacionalitats, entre elles espanyoles o americanes. Tot i això, la dada de la nacionalitat no consta en la majoria de les trucades. De les 94 trucades, un 23,40% es van efectuar en català, mentre que el 76,60% restant es van efectuar en castellà. Les 94 trucades des del Baix Empordà el passat 2025 van tenir diverses derivacions. En 38 casos es va derivar als serveis d'atenció a les dones, en 14 a termes de seguretat i policials, en 6 a serveis socials, en 2 a termes judicials i en un cas als serveis sanitaris. Cal recordar que el 900-900-120 és un servei gratuït i confidencial, però si el cas és greu o urgent, s'ha de trucar al 112, el servei d'emergències.
Pals ha participat entre el 8 i l'11 de gener a la Fira Bacantibiors 2026, la mostra de turisme més gran dels Països Baixos celebrada a la ciutat d'Utrecht. L'objectiu ha estat promocionar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter dins del pla conjunt dels municipis que en formen part. La fira és un dels esdeveniments turístics més destacats del nord d'Europa. Maria Alzina.
Aplega cada any milers de professionals del sector públic interessat en viatges i representa una oportunitat clau per donar a conèixer destinacions internacionals davant el mercat neerlandès molt consolidat a la Costa Brava. La promoció del territori s'ha fet dins l'estand de turisme de Catalunya, compartint espai amb altres destinacions de la Costa Brava. Aquesta acció conjunta ha permès sumar esforços i arribar a un públic internacional interessat en destins de natura i sostenibilitat. Com a novetat, s'han presentat dos nous materials promocionals en anglès, un catàleg general dels municipis del Parc Natural i un catàleg d'experiències ecoturístiques de les empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquests materials estan pensats específicament per a fires internacionals. Molts dels visitants de la fira van mostrar coneixement previ del territori, destacant municipis com l'Escala, Pals i l'Estartit com a destins habituals per passar les vacances. Aquesta resposta reforça l'interès del públic neerlandès per l'oferta turística d'aquesta zona del Baix Empordà.
I Calonge i Sant Antoni ha substituït l'enllumenat dels dos pavellons municipals per 44 focus LED de baix consum. L'actuació permet millorar els nivells d'il·luminació fins ara insuficients i aconseguir una instal·lació que sigui més eficient i adaptada als usos esportius habituals, Carla.
Els nous focus LED substitueixen els antics de les genurs metàl·lics i compleixen els requisits per a entrenaments i activitats locals. A més, s'hi afegeix un sistema de regulació de la llum que permet ajustar la intensitat en funció de l'ús i reduir el consum energètic, especialment presencialment durant els entrenaments. Amb aquesta renovació, els pavellons podran acollir competicions nacionals i internacionals sense necessitat de llogar il·luminació extra com passava fins ara. L'actuació ha tingut un cost total de prop de 48.000 euros, dels quals gairebé 20.000 han estat finançats per la Diputació de Girona. L'Ajuntament destaca que la mesura millora l'eficiència energètica i garanteix una pràctica esportiva segura i adequada alhora que redueix la despesa a llarg termini.
I també us hem d'explicar que Cau la Mar és el nom escollit per al vaixell del Museu de la Pesca de Palamós, que actualment es troba en construcció a les drassanes Colmar, a Cadis. L'embarcació entrarà doncs, en servei a l'estiu vinent com a extensió del museu i també ha de funcionar com a aula flotant i observatori marí amb l'objectiu de conscienciar i educar sobre els valors del medi marí. El nom ha estat seleccionat aquest 14 de gener, és a dir, ahir, al final d'un procés participatiu amb els centres educatius de Palamós. L'alumnat van proposar 17 noms diferents i la tria final s'ha fet a l'Espai del Peix amb la participació de docents, entitats nàutiques, la Confraria de Pescadors, representants de la Generalitat, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Fundació Promediterrània. L'Aula Mar serà un catamarà de 15 metres d'eslora fet totalment d'alumini reciclable amb capacitat per a 38 passatgers i dues persones de tripulació. L'embarcació estarà adaptada a persones amb mobilitat reduïda i comptarà amb espais polivalents per a activitats pedagògiques, culturals i turístiques. El poc calat del vaixell permetrà navegar en aigües poc profundes i la seva estructura oferirà més estabilitat i confort. La característica més destacada de l'Aula Mar és que funcionarà amb dos motors elèctrics Ocean Bolt de 36 kW, que s'alimentaran amb energia solar generada per plaques al sostre. També es podrà carregar el moll i disposarà de generadors auxiliars per garantir l'autonomia en tot moment. El projecte té un cost de 850.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation. Forma part del programa Catalunya Terra de Sabors, que impulsa també el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat dins l'eix de millora de l'eficiència energètica.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans.
I ara posem una mica de música perquè estem sentint la Ludwig van amb la cançó On t'has ficat aquesta nit? I és que precisament el Festival Ítaca Sant Joan 2026, que recordem que tindrà lloc a la Platja Gran de l'Estartit, ha incorporat la Ludwig van i també de Molotovs i Venus com a noves actuacions destacades. El certamen se celebrarà els dies 19, 20 i 23 de juny. En aquest cas, el Ludwig van actuarà el dissabte 20 de juny i aprofitarà la cita per estrenar el seu nou disc, el cinquè, en només 6 anys. Maria Alzina.
El concert serà la primera presentació del nou treball a l'Empordà, inclourà tant les noves cançons com temes emblemàtics com El meu amor se n'ha anat de vacances o S'ha mort l'home més vell d'Espolla. També el dissabte pujaran a l'escenari de Molotovs, el duo britànic format pels germans Cartlidge, i aquesta serà la seva primera actuació a Catalunya, on presentaran el seu primer disc, Wasted on Youth, que sortirà aquest 2026. La seva proposta, que combina punk, new wave i garage, ha captivat noms destacats com Paul Weller i Green Day. El 23 de juny, durant la gran revetlla de Sant Joan, actuaran Venus, el projecte musical de la sabadellenca Valèria N. Saurí. Coneguda per la seva aposta pel pop d'autor, Venus portarà a l'Estartit un nou disc que publicarà ben aviat després dels àlbums El Naixement i Boca Terrosa. Fins ara el Festival Ítaca ja havia confirmat artistes com Love of Lesbian, la meravellosa orquestra de l'Alcohol, 31 Fam, Sidoní, Carlos Ares, Berri B, Cupido, Huni, Tampere Alboy el Comboi i Remei de la Fresca. L'organització ha avançat que encara queden artistes per anunciar i busca consolidar el salt qualitatiu de l'edició del 2025 amb una nova programació de gran format.
Doncs bé, gràcies. També estarem pendents d'aquests nou noms. I ara és moment de fer un repàs a les estrenes que ens arriben tant a les plataformes com als cinemes.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs anem a saludar ja l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ben tornat també aquí al Supermaní. Exacte.
Sí, sí, s'han acabat.
D'aquests dies, com han anat?
Bé, molt bé, molt bé. Tornem ja a la rutina, vida normal, s'acaben les festes i també tornen les pel·lícules, no? Perquè sembla que també haguem passat com que s'ha estrenat Avatar al cinema i sembla que no s'hagi estrenat pràcticament res més aquestes setmanes.
Però sí que arriben coses, eh?
Sí, sí, arriben coses i coses força interessants aquesta setmana.
Doncs bé, ja, això ja, ja promet una mica més, perquè a vegades em dius, mira, això no promet gaire.
No, no, jo amb la primera tinc moltíssimes ganes, que és una segona part o una quarta, depèn per on la miris, no? Ara en parlarem, que és 28 anys després, El Templo de los Huesos.
Venga, siéntate aquí, siéntate.
Tía, ¿qué pasa?
Jimmy, quedaos aquí, no hagáis ruido y no os mováis.
A veure, explica'm això. O segona o quarta part?
Les dues coses alhora. És a dir, és la segona part de 28 anys després i és la quarta part de la saga 28 dies després. O sigui, més o menys no sé si m'he explicat. Van haver-hi dues pel·lícules de la saga. De fet, una sí que era dirigida per Alex Garland, la segona no. I molt més tard ens va arribar aquest 28 anys després, que era la tercera part, que això va arribar l'estiu passat, és a dir, només fa 6 mesos. I la intenció és fer una trilogia de pel·lícules de 28 anys després. De fet, van rodar la primera i la segona gairebé de forma consecutiva, però això només ha passat 6 mesos entre l'estrena de El 28 anys després a seques i aquest El Templo de los Huesos.
Va, ara ho he entès més, eh?
Sí, val. Aleshores, per on comença aquesta pel·lícula? Doncs comença amb un personatge que apareixia al final d'aquella pel·lícula i un altre que apareixia al principi, val? I aleshores ho agafa tot. És a dir, el Templo de los Huesos, per qui hagi vist aquella pel·lícula, ja es pot imaginar que això fa referència al personatge aquest del doctor que interpretava el Ralph Fiennes, que és com una mena de personatge que sembla sortit d'Apocalypse Now, que el que fa és agafar calaveres de tota la gent, bueno, fa calaveres, agafa els cadàvers de la gent morta, doncs els agafa el cap, els hi treu tota la carn, i aleshores va muntant com una mena de torre de calaveres, i tenia un moment molt bonic, no?, amb el nen de la primera, de la pel·lícula anterior, que acabava pujant tot això com si fos una enxaneta, no? És com una manera de castells, però una mica més gore i macabre. Bé, total, que aquí s'ajuda... O sigui, tornem allà on acabava la pel·lícula anterior, que és el nen protagonista, que és l'Spike, que acaba contactant amb en Jimmy Crystal, que és aquesta mena de grup entre barreja d'individus que ens recordaven a la Taronja Mecànica i que, a més, doncs, anaven així una mica vestits amb colors de Teletubbies i que estan absolutament grillats, i aquest personatge acabarà contactant amb el doctor Kelson, que és aquest personatge de Ralph Fiennes, a través del nen, l'Spike, no? I a partir d'aquí, doncs, passaran cosetes. Està dirigida per Nia DaCosta, el guió continua sent d'Alex Garland, en aquest cas, doncs, s'ha pres un petit descans Danny Boyle, perquè la intenció que té Boyle és dirigir la que seria la tercera pel·lícula, no? I tenim moltes ganes. A mi la primera ja em va agradar i aquesta, doncs, les primeres crítiques que hi han sortit des dels Estats Units la deixen bé, per tant, moltíssimes ganes de veure-la.
Perfecte. Doncs això que és el que arriba, però què tindrem també aquests pròxims dies?
També tenim una pel·lícula que ve forta, sobretot per la seva actriu, que després de passar per Sitges, tot i que no es tracta d'una pel·lícula de terror, però bé, té alguna cosa, és Si pudiera, te daria una patada. I no va per tu, Ferran?
Millor.
Mami, hay agua en el baño. Ven rápido.
Pero no es cierto. Me esfuerzo mucho para controlarla y tal. A veces parece que no existo.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Es muy profundo. ¿Vamos a morir? ¿Se nos va a caer la casa encima? ¡Mami!
Hola.
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a...
A veure, dius que no és de terror, però jo ara m'he espantat, eh?
Sí, sí. Bueno, això és una mare que té una filla, que la filla té una malaltia, però no sabem exactament quina és, que porta un aparell que l'ajuda a respirar per les nits, etc. I aleshores el seu marit està en viatge de feina, està lluny, etc. I ella està... O sigui, és una mare sobrepassada en tots els aspectes. Per la feina, l'atenció amb la filla, el que li passa a la casa, és a dir, el fet que estigui en un caos. I aleshores, ella és psicòloga, en moments veurem que desconnecta amb els pacients, ella mateixa té que ser pacient del seu company perquè és que no ho pot portar tot plegat, i aleshores que està tractat des del punt de vista de terror amb el fet de que se li enfonsa una cosa a la seva habitació i ha marxat de casa i ha d'anar a viure en un motel, i aquest forat doncs és com una cosa fantàstica, però no deixa de ser bastant metafòric el que veiem en aquest forat. El que destaca sobretot és Rose Byrne, que és la protagonista de la pel·lícula, que fa un paperàs. La temporada de premis sentireu a parlar molt de Rose Byrne perquè ho fa extraordinàriament bé. A més, és una actriu que ve del món de la comèdia. És dels seus primers papers dramàtics importants, tot i que ja n'havia fet alguna en televisió també. I aquí està extraordinària com aquesta dona absolutament sobrepassada, i també parla d'un tema que és bastant tabú a la nostra societat, que és la maternitat no desitjada, no? El fet de no desitjada, o que ella doncs, ha sentit aquesta obligació de ser mare, i ser mare en aquestes circumstàncies pot ser una experiència terrorífica també. No? Té punts de comèdia, perquè tot i que sembla com que tot és molt així, té molta comèdia negra i la pel·lícula també fa riure. No? És una pel·li molt equilibrada i està molt i molt bé.
Doncs bé, jo l'Hombre Menguante, com promet o no?
L'Hombre Menguante, mira, aquesta també la vam poder veure al seu pas a Sitges. És el remake del clàssic de blanc i negre del 1957, que en aquest cas està feta des de França i està interpretada per Jean Dujardin. Si la pel·lícula original
sí
durava 81 minuts, aquesta se'n va, no sé si arriba a les dues hores, però vaja, que també és una mica llargueta en aquest aspecte.
De fet, com que ja ens queda pocs minuts, de què tracta així ràpidament?
Bàsicament, tu imagina't que et despertes un dia, no sé, te poses allò, vesteixes per anar a la ràdio i tal, i dius, hòstia, la roba em va una mica gran, però no pot ser, perquè és la que portava ahir i tal, i saps allò que dius, no? I que cada dia se't va fent més gran la roba, però no la roba, ets tu, que t'estàs fent petit.
T'estàs fent petit.
Exacte. I aleshores aquí veurem aquest home que es va fent petit, petit, petit. La família no sap ben bé això com afrontar-ho, i es farà tan petit que hi haurà un dia que doncs, ni el veuran, de lo diminut que és. Aleshores,
quina angoixa, no?
Totalment, totalment. L'home es perd i, clar, evidentment tindrà problemes. Problemes amb coses que tu normalment a casa no tens problemes, com per exemple el gat o quan te facis més petit amb una aranya. De fet, recreadors d'aquestes escenes mítiques de la pel·lícula de blanc i negre, que és la lluita contra l'aranya o la persecució del gat, que està bé. El que passa és que no aporta massa res de nou, intenta ser una mica més filosòfica, però la pel·li es deixa veure, vull dir que està bé.
I el botín?
El botín, això arriba a Netflix, que és una pel·lícula d'acció, un thriller policíac, que està dirigit i escrit per Joe Carnahan, que és especialista en aquest tipus de històries. De fet, està protagonitzada per Matt Damon i Ben Affleck, que és una parella d'actors que, bueno, porten fent pel·lícules i són grans amics i tot plegat. I en aquest cas ens trasllada a la comissaria de policies de Miami, que allà doncs, formen part d'una mena de grup d'elit que es dedica doncs, això, doncs, a trobar diners que doncs, la gent amaga, sigui pel tràfic de drogues, etc. Quan entri en una casa, descobriran allà que hi ha milions de dòlars en efectius abandonats, que ningú reclama i tal, i aleshores, bueno, doncs, ja sabeu com es troben aquests diners, en teoria la policia els agafa, els posa a comissaria, etc. No? Però, clar, veurem que aquí tots ells, davant la quantitat de diners important que han trobat, decideixen que si potser s'ho callen i s'ho queden ells. No?
Ah, jo anava a dir, potser una part que es notarà menys, però veig que aquí no. Ja...
No.
Posats a fer, no?
I tant, no hem trobat res, tu, escolta, aquí. I aquí es crearà com una mena de dilemes morals i inclús doncs, entre ells amb qui es pot confiar i qui no, no? A veure si algú ho explicarà i tal, i bé, aquí començarà doncs, una espiral de violència que ens portarà fins al final de la pel·lícula.
A vegades també trobar diners és mal de caps, eh?
Oh, i tant, sí. A veure, o te'ls quedes, depèn, o els tornes, vull dir, no hi ha més.
I en què acabarem de recomanació?
Va, acabarem amb The Pitt, que és una molt bona sèrie que ha començat la seva temporada ja, HBO Max, i és una sèrie d'aquestes de metges de tota la vida, que igual que la primera temporada repeteix l'esquema en aquesta segona, que és aquest hospital de Pittsburgh, que en el torn, perquè la sèrie el que t'explica és un torn, no? És a dir, i cada episodi és una hora dintre d'aquest torn de 15 hores. I aleshores aquí veus com va el servei d'urgències, com s'omple de gent, caos total, i la pel·li està molt bé perquè és com... La sèrie. És com una d'aquestes sèries... de fet, recorda molt Urgències, la clàssica, però la diferència és això, no? Que cada episodi és una hora i es van com solapant els pacients mentre van entrant altres en el servei d'urgències. Alguns els hi donen d'alta, d'altres moren, etc. No? Un molt bon repartiment. De fet, Noah Wyle és el protagonista, que era un dels protagonistes d'Urgències, i és una sèrie molt recomanable que també s'estan duent un grapat de premis.
Doncs bé, això, HBO Max, gràcies, Ignasi Arbat, que tingués una bona setmana, i dijous ens expliques més novetats.
I tant, que també vindrem carregats dijous. Una abraçada.
Vinga, que vagi molt bé. Anem ja acabant el supermatí. Moment de fer un cop d'ull al temps.
Dia tranquil, amb temperatures fresques al matí i suaus a les hores centrals del dia. Altre cop amb garbí i núvols alts que deixaran el cel enteranyinat. Temps tranquil avui dijous i demà divendres. A partir de dissabte, canvi de temps amb arribada de noves precipitacions i temporal marítim.
Doncs bé, Isaac Vilà, demà ens ho expliques aquí al Supermatí. Moment, doncs, que hem fet el repàs, com sempre, totes les notícies més destacades del Baix Empordà. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que tingueu un molt bon dijous. Que vagi molt bé. Fins demà.